Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Per arribar al punt de 11:45 i és divendres i avui hem volgut convidar el programa a una persona que ens posa de molt bon humor. És Ricardo Moya. Bon dia, com estàs, Ricardo?
Com estàs? Molt bé.
Aquí. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
El Ricardo Moya és músic, és còmic i l'home que ha convertit en ofici allò de tenir una bona conversa, aquelles llargues al bar, en companyia d'algú interessant. I això sí, sempre, prenent tranquil·lament una cervesa. I és que des de fa 4 anys el Ricardo Moya presenta El Sentido de la Birra, un podcast de Podimo que s'emet també per YouTube i que acumula més, pareu bé l'orella, de 160.000 subscriptors.
Me quedo medio sordo, tío, esto de los conciertos, macho.
Sí, ¿no?
Es que me meto mucha tralla en los cinear, tío. Me mola no escuchar a nadie más que a mí mismo y el ritmo. Y
clar, pel sentido de la birra, ho estava escoltant i ha passat gairebé tothom, eh? Ens ho deia abans la Marta, des de Berto Romero fins a l'estimada Flavita Banana, amiga del programa, i passant per Albert Pla o la mateixa Inés Arrimadas. Ricardo, mira, abans de començar, t'hem portat dues cerveses. Les tens aquí al davant. Escull la que et vingui tu més de gust prendre't durant l'entrevista.
Saps que no prendré jo la cervesa tan aviat del matí.
És molt d'hora, no?
Sí.
Que nosaltres hem tingut aquest detall més que res perquè volem que et sentis com a casa.
Ho agraeixo, però...
Saps que estiguis ben cuidat.
Sí.
Però bé, que sàpigues que, mira, tenim o bé una, que per cert, una birra d'oli d'oliva que està molt bé, que si vols te la portes a la casa.
Perfecte.
I ja després, quan vulguis, saps? Vale. Penses en nosaltres.
Sí, ja,
t'he posat aigua, també, que consti.
Sí, l'aigua la faré servir.
Aigua, sí. El Ricardo, vas fer la primera entrevista fa 4 anys. Tu te'n recordes de la primera entrevista del Sentido de la Birra? Perquè, sí? Víctor Parrado?
Sí, no, bo, si no tindria un problema greu, no? Si no, o sea, me recordes d'algo que de fa 4 anys i que va ser tan important per nosaltres perquè va ser el primer moment de dir, bueno... Anem a fer aquesta cosa a veure si funciona.
Sí.
I vam liar a Víctor Parrado i a Xavi Castells. El mateix dia van gravar les dues primeres entrevistes.
Uf.
Una darrere de l'altra. I a mi no se me va acudir anar al bany després de la primera. I llavors al final de la segona amb el Xavi Castells bevent cervesa jo estava... O sea, si algú veu aquesta entrevista em veurà que... Tinc moments d'estar així i vas tallar l'entrevista molt ràpid. Bueno, Xavi, gràcies per venir, vinga, adéu. I me vaig anar al bany perquè em moria.
Clar, Ricardo,
així va començar.
Així va començar tot, però escolta'm, perquè amb el Parrado va durar poc més d'una hora, però clar, les teves entrevistes poden durar més de 4 hores, com la que no li vas fer al Carlos Areces fa un parell de setmanes.
Sí.
4 hores i mitja. Tu creus que, d'alguna manera, la pressa no és una bona aliada, no?, a l'hora de fer entrevistes?
No, també la qüestió és que quan fas les coses a un mitjà que no té una programació, sinó que tu ets la programació i que tu vols, no?, que és YouTube, la gent pot veure el que li dona la gana al moment que vol i no hi ha una cosa darrere de l'altra. Llavors això et dona la llibertat de poder extendre't el que vulguis, però hi ha algunes que duren menys i altres que duren menys, no sé, hi ha moments que dius... No, doncs fins aquí estem bé, saps, de parlar amb aquesta persona. I pot haver-hi una d'una hora i pico, o també gent que ve i està de promo i té una hora i 10 minuts per oferir-te. I és en plan de, pues això és el que tenim, fem el que puguem, però jo intento que tampoc allargar-les per allargar-les, menys en la de Carlos Areces, que l'objectiu és que cada cop sigui més llarga. O sigui, ell va venir, el primer cop que va venir em va dir que volia que la seva fos la més llarga que teníem al programa. I aquest cop, que segon cop que ha vingut, em va dir, pues té que durar una hora més que l'anterior.
Clar.
I ara si ve un altre cop l'any que ve, que la idea és que cada Nadal comencem a fer-ho, doncs seran 5 hores i mitja, així, fins que ara fem un reality show dels dos en un bungalow. Una cosa així.
Uau, però això és xulíssim. I quantes birres us podeu arribar a prendre? Les conteu?
No sé, bueno, ahir, jo estic en un moment més moderat al principi de fer el programa.
Clar.
Era una no parar de veure, però d'una manera inconscient. Sí. I ara ja és, bueno, és el meu treball i també penso que està guai.
Sí.
Ficat una mica content, però és que ja n'hem revistat que ha acabat preparant així.
Sí, que ja no saps què.
I bueno, a mi m'encanta beure cervesa i especialment... o sea, sempre ho dic, que estic molt content de que la cervesa que jo més consumia, que era 1906 d'Este Galícia, van arribar i van dir-me, ei, que volem donar-te pasta i birres. I jo,
perfecte,
vale, pues, per favor. Llavors ho vaig agafar amb molt entusiasme, però després va dir, bueno, ei, moderar és una millor forma de beure, saps? Beure amb moderació i saps, poder continuar conduint
bon objectiu,
l'entrevista.
Totalment.
Però hi ha moments que...
Pues, conduir l'entrevista.
Sí, sí, sí. Claro. Que veure i conduir, no?
No. I en tots els sentits, de la vida. Per cert, quin és el sentit de la birra?
Pues veure-la. No? Per això està.
Sí. I què et dona, no, aquest sentit de la birra?
Bueno, la cervesa per mi sempre ha sigut una qüestió d'això, de comprar... Jo no recordo molts cops veure sol. Saps? No em surt veure una cervesa sol, ni encara que sigui menjant a casa ni res. Llavors, per mi la cervesa és una qüestió que sempre ha sigut algo social, algo per compartir i per arreglar el món, per solucionar tots els problemes del món en una tarda amb un col·lega. O sigui, això és per mi la cervesa, clarament.
Per cert, Ricardo, clar, el sentit de la birra va començar com un projecte personal teu. De fet, volies aprendre l'ofici de còmic, acompanyat de la teva guitarra, com estàs avui.
Sí.
Que per cert, a la part final, doncs, parlarem també de la teva música.
Clar.
I entrevistaves els teus referents, no? Humoristes, perquè te n'ensenyessin. Els escoltaves. De qui recordes haver pres més coses?
Bueno, mira, just estos dos primers, Parrado i Xavi Castells, a mi em van donar molt bones pautes al principi.
Sí.
Per com fer el que feia a nivell de comèdia. Quique Macías també m'ha ajudat molt, Òscar Sanz, gent que han vingut, que són, al final s'han convertit en col·legues i que sempre fa molta alegria tenir-los per casa. Però, i després altra gent com que tu comences a saber, com Albert Pla, que m'ha fet entendre molt també la meva part de músic i de còmic, com s'integra i com puc conviure, i com les cançons còmiques o més així xorres que puc fer podem conviure en cançons que no ho són.
Clar.
Perquè per mi era una qüestió que no tenia sentit i volia separar el meu projecte en dos, un projecte de cançons més sèries i un projecte de còmic. I Albert va ser una de les persones que em va dir, però
què
fas?
Clar,
no? Per què, no? Llavors mola, pues, ha sigut molt guai trobar-te aquesta gent que per tu han sigut referents i que te donen consells i et tracten d'igual, no?
Ara tornant al fil, Ricardo, del temps, no? que dediquem, en aquest cas, tu ara ho deies, no? Clar, és molt diferent dedicar-li el temps a una entrevista quan estàs al teu propi programa, no? que no t'implica, no estàs dins d'un equip, d'una casa, d'una ràdio, d'una tele, d'un mitjà. Bueno, de fet, és un dels trets característics del teu estil, no? Aquestes entrevistes com llargues, aquestes llargues converses que parlàvem. Crida molt l'atenció en un moment en què tot ha d'anar com molt ràpid, no? Com que el temps és or, que corre, no? Aquesta immediatesa, quantes vegades hem parlat de la generació Z, d'aquest jo ja, ho vull ara mateix. Tu creus que la pressa d'alguna manera fa que ens perdem com l'essència de les coses, o en aquest cas, no? Amb el sentit de la birra, de les persones, no?
Bueno, la pressa en general és algo que està molt instaurat i que no és només això, sinó que tot ha de ser tan immediat que no hi ha moment per reflexionar o per pensar, no? Jo veig molt cada cop més que tu has de tenir una opinió sobre algo de lo que t'has enterat avui. I és en plan, però és que encara no tinc suficient informació. No, ja, però què penses? Posiciona't. Tens l'obligació de posicionar-te ja sobre algo de lo que no tens ni idea, o de lo que has escoltat només una versió, i la versió pot ser lo que t'ha dit el teu tio al sopar de Nadal, no? I és en plan, però que no sabem aquestes coses, no? O sea, i el teu tio ho ha sentit de no sé qui a la ràdio, que és el seu gurú de confiança,
sí.
De compa, i no hi ha aquest moment de contrast, i sobretot de que la teva opinió no té ni per què ser correcta, ni per què ser veritat, ni per què a algú li ha d'importar. Però no, és tot ja, i sí, i jo m'he de reivindicar constantment.
Uau, Ricardo, comparteixo aquesta opinió, perquè mira, aquest matí en parlàvem, no? Sobretot del tema del dia, el tema del dia d'ahir, no? Piqué, Shakira, t'has de posicionar amb un equip, amb aquest mal... I jo, què saps? Què vols que et digui? No?
Claro.
És una mica això, no? Tal qual les teves paraules. Tu t'ha passat alguna vegada que comences l'entrevista i amb una opinió sobre aquella persona i a l'acabar dius, te'n vas amb aquesta opinió totalment variada, no? Completament diferent, no? Amb la sensació que realment tu has conegut aquella persona, no? T'ha passat alguna vegada?
Sí, però és que jo no tendeixo molt al prejudici i no tendeixo molt a la conclusió de qui és una persona que no conec, sinó sé el que conec i això està guai, però no, per mi mai és una opinió que acaba de ser tancada. Fins i tot quan hagi entrevistat algú, sé que la persona que ha entrevistat, per molt que s'hagi obert, és la versió d'entrevista que s'ha obert d'aquesta persona, no? Que després, sí, i amb gent m'ha passat que, pues que gent que ha vingut al programa i amb qui hem tingut una xarra i hem estat molt guais i després això ha generat una amistat i ens hem vist més amb el temps, veus que també la persona que tu havies entrevistat no era del tot, tampoc, però és que tampoc tu ets del tot amb ninguna persona, tu no ets del tot tu amb tots pares, ni és del tot tu amb els teus amics o amb la teva parella, ets una versió amb aquesta
moment.
Persona i aquell moment, clar. Sí. No, és, hi ha un llibre que jo ja estic cansat de dir-ho en el programa, però m'agrada molt, que es diu Uno Ninguno 100.000, que és de... ara se m'anarà Luigi Pirandello, crec que era, i el tio, bàsicament, el que planteja és que es va d'una persona que se'n dona compte de que ell mai sabrà com és per als demés, perquè tu estàs condenat a la teva autopercepció de tu mateix.
Totalment.
I que tu no ets una persona, ets, alhora ets ningú i alhora ets 100.000. És cada versió que cada persona pensa de tu, és una ent individual de tu mateix, que és un reflexe des de la subjectivitat del qui t'està, que tens davant. I també aquesta persona et modifica tu, perquè tu no et comportes igual, ni tan sol fas servir la mateixa veu quan parles amb dos pares pel telèfon que quan parles amb la teva parella per telèfon.
Uau, quina versió ens estàs donant avui, Ricardo?
La versió d'estar amb auriculars. Que et regales a la teva veu i dius, puc
això...
parlar més greu.
Clar, els oients a vegades no poden arribar a ser conscients, no? Sí. D'aquest clima, no? Que dona els claro. Auriculars, com tu deies.
És que
no?
Per mi és superimportant. Hi ha gent que em pregunta i que fica els comentaris, però si estan enfront l'un de l'altre, per què estan fent servir auriculars? I semblen, ai, amigo, però és que tu no saps que això és la pecera.
Exacte.
Que, és que de sobte baixes com una burrada de tons i parles des d'aquí.
Parles des de dins?
Parles des de dins. Pots anar més endins, hi ha una veu que hi ha gent que es molesta, però jo li dic la veu de Girona.
La veu de Girona?
Que és des d'aquí? Com que parles des d'aquí, des de dins de la cola?
Amb l'accent de Girona.
Per mi això és la veu de Girona. No sé per què. Penso que he conegut a dos o tres persones en la vida que eren de Girona i parlaven
com en aquesta, molt a dins.
Sí, sí.
I ja se m'ha quedat a mi com és la veu de Girona.
És la veu de Girona.
A més de Girona, diguin. La veu de Girona.
De Girona.
Exacte.
Escolta,
ets de Girona, tu?
No.
Ah, vale, digo que igual s'ha enfadat.
No. Jo és que, mira, jo soc de Lleida. I clar, no tinc l'accent de Lleida. Bueno, i aquí hi ha un debat, Ricardo, que ara no, mira, no tenim temps.
Sí.
Un dia que tinguem temps te l'explico.
Vale.
Clar, tu vas començar, dèiem, fa 4 anys, amb el sentit de la birra, eres tu, no?, qui buscaves als entrevistats, com dèiem, aquelles persones que volies que aprendre'n, no?
Sí.
Clar, després de l'èxit de les teves visualitzacions, amb un producte consolidat com és el teu, són ells els que et truquen ara tu per demanar-te entrevistes?
Una mica de tot, o sigui, continuem anant enrere de gent que volem que vingui al programa, però també tenim molts contactes ara amb tant distribuïdores, promotores, no? Si va sortir una pel·lícula, doncs tenim promotores ja que ens contacta per dir-nos, ei, sortirà esta pel·lícula, vols que vingui aquest actor, aquesta actriu, aquest director a parlar? També amb productores de música, de Warner, Sony, tal i qual, doncs tenim prou contactes i amb algunes també agències de promoció internacionals entre Latinoamèrica i Espanya, llavors sí, ens arriben propostes, però nosaltres també busquem.
I quina persona t'ha impactat que es posés en contacte amb tu per participar al Sitio de la Vida?
Gasol. Marc Gasol. O sigui, jo, quan m'arriba un mail...
De Girona.
De Girona. I té una mica la veu de... De Girona.
Bueno, ell és de Sant Boi, no? El Marc Gasol, però
clar, ja està, però si te fiques a Girona ja se te'n va,
ja
clar,
està,
la veu
no
se te'n va. És algo a l'aigua, hi ha algo a l'aigua que te fa i de sobte comences a parlar així. No, perdoneu, gent de Girona, m'encanteu, tots no estic...
Estem a ben aigua, eh?
Aigua de Girona. No, o sea, clar, a mi m'arriba un mail, diguem-me, que de l'oficina de Marc Gasol, que li agrada el nostre programa i que vol venir, i jo flipo, en plan de què? O sea, no, va ser el primer deportista que va venir.
Uau, és una passada. Quantes entrevistes has fet? Les 335, pot ser? O...
Això són publicades i sempre tenim unes 5 o 6 més fetes de les que estan publicades, però si passa alguna cosa, teníem allà com una nevera i d'ahir anem traient, però sí, unes... pues estarem al voltant de les 340 sí, gravades o així.
Clar, dèiem al principi que has començat el projecte Sentido de la Birra parlant únicament amb còmics, però clar, per la barra han passat gent de tota mena, Inés Arrimadas, del món de la política, cinema, música. Si ens fixem en aquestes entrevistes, amb les teves entrevistes, una de les conclusions que traiem rapidíssimament, Ricardo, és que tothom acaba somrient. Tothom té sentit de l'humor.
Jo crec que sí. Sí, que són diferents sentits de l'humor, no? Sí. De la persona, però més enllà del sentit de l'humor és que el meu objectiu és que qui vingui estigui a gust, tot i que sigui una persona que jo estigui d'acord o no amb el que pensi, no? I, per exemple, el motiu de que hagi vingut Inés Arrimadas és perquè va venir Raül Romeva. I per mi és important que si es mostra una tendència de pensament concret, portar una persona que reflexi la tendència contrària. O sigui, no, per mi no és una qüestió de és començar a fer una espècie com es diu, de bombolla de pensament que jo retroalimento, sinó que m'agrada mostrar diferents idees. Pues per això, o sigui, que vingui gent i que se la faci sentir a gust, pensin com pensin i que siguin capaços de dir i fer el que ells pensin. Perquè en polítics és complicat, perquè mai parlaran des de la seva persona, no? Però bueno, s'intenta.
Per què no ho fan, això, Ricardo?
Perquè tenen estudiat i no poden mostrar ningun signe de debilitat ni d'humanitat, perquè han de vendre una imatge. I la imatge sempre és la del contrari a lo que pensi, el que pensa, el contrari que ells, i han de ser molt fèrreos amb això, no es poden permetre dudar, no es poden permetre estar d'acord amb algo que el que l'enemic pensa. És una mica desgastant, la veritat.
De tu diu l'Andreu Buenafuente que ha reinventat el gènere de les entrevistes.
Jo penso que Andreu és molt generós i una mica exagerat, però li agraeixo el comentari.
Quines coses t'ha ensenyat aquestes 335 persones entrevistades?
És que són moltes coses com per resumir, però podríem dir que tothom té alguna interessant a dir, tothom té una visió del món que val la pena ser escoltada, tot i que sigui per a dir que no t'interessa o que no és el que tu vols, però que escoltar i no prejutjar a la gent per mi és una eina per a que les coses igual es desenvolupin millor i per a que ens puguem entendre. Jo intento fer que el meu programa sigui una oda de la forma en la que jo vull veure les relacions amb la gent i la vida, que és parlar des de la proximitat del un a un, tot i que som moltíssima gent vivint i hem d'entendre i conviure conjuntament, però d'un a un tots es podem entendre. Quan tu penses és que estos que pensen tal són uns fatxes i són uns fills de puta, vale, pues fes-te un cafè amb una persona que consideres que és d'aquesta mena i intenta buscar els punts en comú. I te donaràs compte que és que són moltíssimes més grans les coses que tenim en comú que les diferències. I les diferències, si es parlen, se poden arribar a punts interessants. No hi ha, en sèrie, perquè si no, el que no és un facha és un rojo, el que no és un rojo és un indepe, el que no és un indepe...
Etiquetes.
I no, si no passes d'ahí i estàs realment donant una etiqueta generalista a una persona que és molt complexa la seva forma de pensar, perquè tots ho som i som supercontradictoris en moltes coses i som extremadament... ahí hi ha un problema, i és un problema que cada cop per mi és més gran i que d'ahí és on venen les guerres, d'ahí és on venen els enfrontaments estúpids, i és molt, molt important per mi la conversa individual per entendre que no som una idea, que tu ets un conglomerat d'idees i que està molt bé.
El Ricardo, i li dic Ricardo perquè ve acompanyat de la seva guitarra i li deia, pots tocar i parlar alhora? I diu, una mica complicat, Mercè.
Claro.
T'estem escoltant, aquest seria doncs el teu últim single, que és Aparcamiento.
Sí.
D'aquí ben poc està previst que es publiqui el teu primer disc. Volem saber més, quan?
Surt ja a febrer, la segona setmana de febrer.
Sí.
Surt amb un llibre també, que hem fet és... Em van proposar des d'Espasa fer un llibre sobre el programa de Sentido de la Birra, jo no ho veia molt, i al final hem fet un llibre sobre la meva història com a músic des de petit fins ara. El més pretensiós que pot fer una persona, la seva autobiografia amb 33 anys. Jo tinc l'esperança de que després de la presentació em matin i llavors entendre el sentit. Se la compren, ah, vale, ara, claro, ara sí, ja està. I llavors, ja.
Tot tenia un sentit, no?
Sí, 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 jo penso que tenen un sicario contractat d'Espasa per a monetitzar això. Sí.
Podem escoltar-ho una mica en directe?
Sí, sí, clar, per suposat.
Sí?
Bueno, pues faré l'adelanto del pròxim single que surt ara ja. Aquesta, avui farem l'anunci de que el single surt, que sortirà la propera setmana, però vos faré aquí una miqueta.
I com es diu, Ricardo?
Es diu Cállate ya.
Vinga.
I és una oda a tota aquesta gent que, per lo que sigui, no sap quan tancar la boca i parar d'emetre sons. I dius, jo ja estic bé d'escoltar-te. No, 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 més. Pues va per aquesta gent. Cállate ya.
Crees que estás hablando de cosas interesantes, pero te equivocas mucho, eres un peñazo. Historias en las que siempre apareces como el héroe mientras me escupes cerveza y me tiras del brazo. Yo no te conocí antes de llegar a la fiesta, pero ahora me alegraría si te pasa algo. Cansado de que me comas la oreja, salto encima de la mesa y me pongo a gritar. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Diferente y una persona distinta. En el metro se repite este terrible atraco. La señora en cuestión es una amiga de mi tía, la que vi la última vez hace un millón de años. Me cuenta los dramas de su familia, divorcios y enfermedades, y que el lunes tiene que ir al banco. Después de 6 paradas me levanto del asiento, saco la guitarra y le empiezo a cantar. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Y todo el vagón baila conmigo. Sí. Una conversación es cuando los dos hablan. No necesito saber tantas cosas de ti, no, la verdad que no. A nadie le interesa tu fin de semana. Ni el hotel con pulserita al que fuiste en tu viaje a Tahití. Cállate ya. Cállate ya. Cállate ya. Cállate ya. Cállate ya la puta voz. Cállate ya la puta voz. Cállate ya la puta voz. Cállate ya. ¡Chántala muy!
Y ya está.
¡Guau!
Pero no se callan.
No se callan, no, continuen, continuen.
Sí, sí.
O sigui, Ricardo, moltíssimes gràcies. Per cert, el nom de l'àlbum el
es tenim... Es diu Carne en Pijama.
Carne en Pijama.
El podreu trobar. No hi haurà format físic de disc. El disc és el llibre. El llibre té un QR amb el qual podràs accedir a les cançons, clar, a l'audiollibre i a tot. I és l'única forma física, i per la resta posem plataformes a partir del 17 de febrer.
Uau, moltes gràcies per aquest regal que ens has fet avui amb aquest avançament del segon single. Ricardo Moya, músic presentador del Sentido de la Birra, que per cert, ja per acabar, i me callo ja, a qui t'agradaria entrevistar?
Jo dic sempre, jo vull que vingui, si algú té en contacte, per això que em fiqui en contacte amb Baltasar Garzón.
Baltasar Garzón?
Sí, jo vull que vingui Baltasar Garzón.
Mira,
al doncs... programa.
Fet aquesta crida, també, a veure si algun oient té el contacte
que i
que arribi cap a Ricardo Moya per entrevistar a Baltasar Garzón al Sentido de la Birra. Gràcies i molta sort amb aquest primer disc.
Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a tu.
Radio Estel.